per aprofundir en la bellesa precisa i immutable de la natura, petites meravelles. Avui,
la teranyina. Aquell teixit que fabriquen diversos aràcnids amb el fil o seda produït per les fileres de les glàndules i que serveix de parany per caçar i també d'habitacle i de vehicle. Si de per si cada teranyina ja és una meravella, a sobre diguem que cada espècie d'aranya es veu que fabrica la seva pròpia teranyina. Són diferents. Parlem-ne una mica amb l'aracnòleg i catedràtic del Departament de Zoologia i Antropologia Biològica de la Universitat de Barcelona, el professor Miquel Àngel Arnedo Lombarte. Professor Arnedo, bona nit i moltíssimes gràcies.
Hola, bona nit, què tal? Sí. Encantat d'estar amb vosaltres.
Igualment, si mirem cada teranyina com una meravella de la natura, tu que les investigues, què ens dius de les teranyines?
Què us dic? Pues bueno, això que estaves comentant justament, no? Que és potser una de les estructures naturals més complexes, més regulars i més eficients per la feina que han de fer, no? Hi ha pocs animals que siguin capaços de construir una estructura de les dimensions i de les característiques de les teranyines a partir d'un producte que sintetitza el propi organisme, no?
Parla'ns d'aquesta estructura.
Sí, bueno, de fet, hi ha tantes estructures, tantes teranyines, quasi com aranyes, no? Diferents grups d'aranyes fan servir aquesta seda per construir diferents tipus de teranyines. Una cosa molt important que a vegades la gent tendeix a confondre, i és que totes les aranyes poden fer seda. De fet, la capacitat de fer seda a través de les glàndules de la seda, les glàndules sericígenes, que, com comentaves, estan a la part final del cos i que sobre l'exterior a través d'aquesta manera com de petites putetes que hi ha al final del cos, totes les aranyes són capaces de generar seda, però no totes les aranyes la fan servir per fer teranyines. Pensem que al voltant de potser una tercera part les aranyes fan teranyines. La resta fan servir la seda per altres coses. Fan servir la seda per embolcallar els ous, per fer nius, per fer un fil d'anclatge, per exemple. Hi ha aranyes que segur que heu vist que corren moltes vegades a les parets quan fa sol, les aranyes saltadores.
Sí.
Aquestes aranyes, sempre que van caminant, van deixar un petit fil i quan salten i a vegades fallen i no se'n poden agafar una altra vegada la paret, queden penjades d'aquest fil de protecció.
Com Spiderman.
Exactament. Aquest tipus de seda. Un tipus de seda que s'anomena dragline, en anglès, i que és una seda amb unes característiques molt particulars. De fet, aquest és el tipus de seda que en molts casos s'estudia en enginyeria per intentar sintetitzar materials, diguéssim, humans, però amb característiques humans en aquesta seda, no? Però m'estic anant una miqueta per les...
No, perquè tot és interessant. Ara estem com embolcallats, sí, per la pròpia teranyina. Sí. Es diu que hi ha teranyines fetes amb una seda més resistent que l'acer. És veritat, això?
Sí, o sigui, una de les característiques, i de fet pel que hi ha tanta recerca feta a nivell d'enginyeria i de síntesi de materials biològics, és que la seda és el material, diguéssim, amb major capacitat, diguéssim, amb major capacitat de tracció, de força, però alhora més flexible. Els materials humans, els materials que sintetitzem els humans, o són molt flexibles o són molt resistents, però no tenen les dues característiques juntes. En canvi, la seda de les aranyes té aquestes característiques i, de fet, com et comentava abans, hi ha tota una sèrie de projectes en curs que estan intentant sintetitzar aquesta seda, no?, per tal de poder produir a nivell industrial, tot i que fins ara no s'ha aconseguit encara reproduir aquestes característiques de la seda natural.
La natura sempre va per davant nostra. Per cert, una curiositat, Miquel Àngel, és cert que en la majoria d'espècies només fan teranyines les femelles?
El que passa, a més, és una pregunta interessant. Generalment, els dos sexes són capaces de fer teranyines. El que passa és que, generalment, els mascles, diguéssim, assoleixen aquesta edat madura, diguéssim, aquesta edat sexualment activa, i quan assoleixen l'edat de maduració sexual, és cert que moltes vegades deixen de construir teranyines precisament perquè van a buscar femelles, és a dir, el que fan és desplaçar-se. Com les teranyines, diguéssim, bàsicament es construeixen en un lloc determinat i no sé que hi hagi algun tipus d'alta-baix, diguéssim, l'aranya segueix fent-les i les manté en el mateix lloc, això obliga, evidentment, que si has de trobar a la teva parella, has de desplaçar-te a buscar-la. I això generalment ho fan els mascles, amb la qual cosa els mascles, quan arriben a aquesta edat de maduració sexual, moltes vegades deixen de fer teranyines per anar a buscar femelles. No? Però aquests mascles anteriorment, quan encara no estaven madurs, feien teranyines igual que feien les, les femelles, perquè evidentment s'han d'alimentar.
Per tant, s'ho combinen, però doncs, hi ha un moment en què el mascle ha d'anar a caçar, no?
Efectivament.
Molt bé. I és cert que si a l'estiu ens entren a casa aranyes i fan teranyines, ens estan anunciant que tindrem un hivern molt dur? Això és una anècdota, eh?
Sí, la veritat és que no havia sentit mai, t'he de dir. El que sí és una bona senyal, perquè això vol dir que tindràs menys mosques i menys mosquits, probablement.
Una cosa que hem deixat una mica mitges, Miguel Àngel, és aquesta estructura geomètrica de la teranyina.
Sí.
Com s'explica?
Bé, en principi, pels estudis que estan fets de comportament, aquestes estructures són quelcom, diguéssim, que l'aranya té, per dir-ho d'una manera, prefixat, diguéssim, al seu sistema nerviós. És a dir, no, en principi no és un comportament après, perquè, per exemple, quan les femelles fan la posta, la major part d'aranyes, això moltes vegades la gent no ho sap, tendeixen a tenir cura parental, que vol dir que la femella, o els primers estadis larvaris, dels que eclosionen dels ous, romanen la femella durant un temps i la femella els cuida en els primers estadis de desenvolupament. En un moment donat per això, aquests juvenils, que els anomenem o immadurs, abandonen la teranyina de la mare, evidentment per no entrar competència amb ella, i llavors es dispersen. No? De fet, hi ha també un tema interessant amb la seda i la dispersió dels juvenils, sobretot, i és que, precisament, els juvenils utilitzen aquesta seda per dispersar-se mitjançant un comportament que s'anomena de ballooning, també és un terme anglès, i que, bàsicament, el que fa els juvenils és pujar, diguéssim, a la punta de les tiges, a les plantes, deixar una miqueta de seda i el vent se'ls emporta a volar. És una combinació del vent amb el camp magnètic de la Terra que fa que, per electrostàtica, per energia electrostàtica, aquests juvenils surten despedits i viatgen a metres o a vegades inclús quilòmetres de distància de la mare per començar ja una nova vida, fer la seva teranyina. Clar, el juvenil no ha après, aquestes formes immadures no han après de la mare, no tenen aquesta capacitat d'aprendre de la mare, sinó que és quelcom que és innat. I, per tant, una espècie determinada d'aranya sempre construirà el mateix tipus de teranyina, independentment de les condicions.
Però sigui com sigui, és espectacular tot això que estàs explicant. Ens ho diu Miquel Àngel Arnedo Lombarte, aracnòleg, catedràtic del Departament de Zoologia i Antropologia Biològica de la Universitat de Barcelona i investigador principal de l'Artropod Arnedolab Systematics and Evolution, que queda molt bé amb aquest nom anglès, i mentre sona de fons, Spiderman. Però, Miquel Àngel, amb aquesta música que li dona caliu, d'on et ve la passió pels aràcnids?
Doncs la veritat és que no és, suposo que molta gent naturalista que li pregunteixi et diria que des de gran petits doncs, col·leccionaven insectes o anaven al camp a buscar insectes. Jo, la veritat és que la meva vocació per aranyes és una vocació tardia. Quan vaig fer la carrera de Biologia, m'interessava molt els temes relacionats amb l'evolució, i amb la filogènia, que és bàsicament aquella part de la biologia en el qual intentem reconstruir les relacions evolutives entre els organismes. I en un moment donat, quan vaig començar la meva recerca pel doctorat, doncs, buscant un projecte que fos sobre aquestes temàtiques, em van plantejar treballar amb aranyes, treballar en qüestió d'evolució d'aranyes. I, bueno, això ja fa vora de 30 anys i ja des de llavors no m'he pogut desempenyar
les aranyes. Les aranyes estan embolcallat en la seva teranyina.
Totalment.
Mai més ben dit. Miguel Àngel, no sé si vols enviar algun missatge als oients del programa abans d'acomiadar-nos.
Doncs sí, bueno, simplement que pensin quan vegin... L'aranya és un d'aquells animalons que creen sentiments encontrats, contradictoris entre les persones. Simplement recordar quan quelcom es trobi una aranya, doncs que pensi en això, en aquestes grans capacitats que té per construir aquestes estructures increïbles, i que en general les aranyes són més beneficioses una altra cosa i ens ajuden doncs, això a mantenir les plagues a ratlla i a poder abans disfrutar, doncs, estar tranquil·lament a casa sense que t'estiguin emprenyant les mosques i els mosquits.
Professor Arnedo Lombarte, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquestes hores
de
la matinada i que vagi molt bé la teranyina.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.